treballant coordinadament per atendre la família. Un cas tan proper, la veritat és que estem completament consternat.
Hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? L'art ocuparà pràcticament tot el programa d'avui. Comença la cultura a IB3, comença l'Aviador número 495. Benvingut tothom.
Diferents institucions promouen la primera edició dels premis del comissariat amb la intenció de reforçar i també professionalitzar tot el sector. Tot d'una en parlarem amb les comissàries Montse Torres i Sofia Moisés, que ens explicaran tots els detalls sobre aquesta nova convocatòria. Després felicitarem la guanyadora del Premi Ciutat de Palma, Antoni Gelabert, d'Arts Visuals, que ha estat Imma Femenia, ha guanyat en l'obra Free Fall, que vol dir caiguda lliure. I per acabar, sentirem les novetats discogràfiques locals més recents.
I amb en Jon Jiménez al control tècnic, quan són les 6 i 6 minuts, comencem.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Ja se saben els 6 finalistes de la primera edició dels Premis ACAIP a comissariat. El de 9 de març es donarà a conèixer el projecte guanyador i nosaltres avui parlam amb l'associació que impulsa els guardons. Sofia Moisés, Montse Torres, com esteu? Benvingudes.
Gràcies.
Vicepresidenta i secretària, respectivament, de l'Associació de Crítics i Comissaris de les Illes Balears. Com estàs, Montse?
Molt bé, gràcies per convidar-nos.
Un concurs impulsat, com dèiem a l'inici, per la vostra entitat, organitzat també o coorganitzat pel Consell de Mallorca, l'Institut d'Estudis Balearis i en la col·laboració de la Fundació Miró i Esbaluar. En quin objectiu sorgeix la idea d'aquesta primera edició?
Bé, sí, l'objectiu principal del Premi ACAIP, el comissariat, és reconèixer les veus curatorials capaces d'articular relats, generar contextos de pensament i aportar noves lectures sobre la creació contemporània. És a dir, bàsicament, visibilitzar la feina del sector, tant dels comissaris com dels artistes, també, i fer-nos veure també no només a l'illa, sinó fora d'ella.
Clar, perquè el premi pròpiament és pel projecte artístic, però també per comissari o la comissària que hi ha darrere, no?
Sí, efectivament. Bueno, el projecte artístic en general, no?, i l'artista que hi ha participat, però també, sobretot, pel comissari o la comissària que ha fet l'acompanyament, no?, o que ha dut a terme la conceptualització d'aquest projecte expositiu.
O sigui que se podria dir que en aquest cas, més que l'obra en si, o el conjunt d'obres que s'exposin, que també se tindrà molt en compte allò que hi ha darrere, no?, tota la feina de contextualització, com tu deies, de com s'ha tractat l'espai, de com s'ha integrat aquesta proposta amb allò que després pot veure el públic.
Exacte.
O sigui, la feina d'un comissari.
La feina d'un comissari, sí. Sí, l'objectiu és aquest, no? Posar en valor el que és la tasca d'escurador o de la curadora d'una exposició, no? Totes aquestes petites coses que hi ha darrere d'una exposició. Quan una persona va a veure una exposició i està tot acabat, no? I tal, però bueno, aquest premi té com a objectiu poder reconèixer tota aquesta tasca que hi ha darrere i com a recompensa, diguéssim, donar l'oportunitat de dur a terme un altre projecte expositiu en el proper any.
Com definiries la feina del comissari, Montse? Ja sabem que sí, en el món de l'art són conceptes evidentment molt, molt sabuts i interioritzats, però no tot oient que ens estigui escoltant en aquests moments té per què saber que fa una comissària, i és una figura imprescindible que ja estem aquí per posar-la en valor precisament. Mm-hmm. Per tant, com ho definiries?
Doncs hi ha molts tipus de comissaris, però bàsicament el comissari el que fa és acompanyar l'artista i fer que l'obra surti del taller i del cap de l'artista per donar-la com a conèixer a fora, no? És com el fil conductor entre l'artista i el que després es veu a una exposició.
L'artista i el públic.
Exacte. Dins d'això hi caben moltes coses, perquè hi ha la conceptualització de l'exposició, és a dir, una cosa són les obres que veus i l'altra cosa és el discurs que hi ha darrere aquestes obres, el per què s'han fet o el per què s'agafen unes obres conjuntament i no unes altres per crear una exposició, què es vol dir, què es vol comunicar. El comissari també escriu el que és el text, els textos que estan al voltant de l'exposició, no? Que, pues, la nota de sala, les notes de premsa, o sigui que hi ha un discurs molt ampli que es genera després de que l'artista faci l'exposició. I també la feina de l'artista és molt solitària i el fet de poder-la compartir amb una persona que l'escolta i que li interessa el que escolta també és molt interessant, no? Perquè s'arriba molt més lluny.
Qui tria, Sofia, el comissari i la comissària d'una exposició? L'artista, de vegades, és l'espai. Anem a conceptes que vosaltres teniu molt, molt similars,
sí,
però...
Sí. Qui tria el comissari, no? Mm-hmm. Jo crec que això pot passar de diferents formes, no? No és el mateix fer feina directament amb un artista que en col·laboració amb una institució, per exemple, no? I aquí entren diversos factors. Però, bueno, sigui com sigui, després lo important està en la manera en què aquesta figura, el comissari o la comissària, estableix la seva relació amb l'artista, no? Però, bueno, les vies que te poden dur a triar una persona o una altra que dugui a terme aquesta feina és que és molt, molt diversa en funció d'allà on té lloc l'exposició, no? O el projecte expositiu.
I opina l'artista, opina l'espai, opina l'institució que hi ha darrere.
Exacte.
A vegades és l'espai que et convida,
sí,
a vegades és l'artista que et cerca, a vegades tu és qui cerca l'artista.
Sí, exacte, pot ser tu mateix, no? Que sí. Pot passar que la proposta sorgi així de tu mateix i que tu siguis la persona que s'ha de moure per trobar algú que vulgui col·laborar amb tu, no? I
exacte,
que vulgui acollir aquesta proposta que tu dus en marxa, no?
Sí, perquè hi ha com a exposicions que són més d'una línia més d'investigació, per exemple.
Exacte, sí.
I a vegades és el comissari que té un tema que li interessa, el temps, per exemple, i fa una investigació sobre el temps i cerca artistes que en parlin des de diferents perspectives i des d'aquí crea una exposició.
Clar. Que és col·lectiva, en aquest cas.
Exacte.
Amb un fil conductor i amb un relat.
Exacte.
Parlant del primer concurs, parlàvem a més de 6 finalistes. Com ha estat el procés per arribar en aquesta selecció? S'ha podia presentar, diguem, tothom? Ja vosaltres teníeu com una preselecció feta? Com ha estat el procés?
En principi, el requisit era que es podien presentar propostes que s'haguessin duit a terme al llarg del 2025. Sí. Això era imprescindible, no? Uh-huh. A partir d'aquí hi havia una sèrie de requisit o de normes, unes bases, sí, pel concurs, no? Perquè tota aquella persona que s'hi volgués presentar les pogués consultar i enviar la seva proposta. A partir d'aquí, una vegada que se va tancar el termini, se va fer una preselecció, hi ha membres de jurat, hi havia 5 membres mm. en aquest jurat, i se va fer una votació interna a partir de totes les propostes que ens van arribar. No obstant això, també els membres del jurat podien fer propostes, no? I a partir d'aquí, doncs, s'han triat aquests 6 finalistes.
Clar, no tots els membres del jurat havien d'haver vist, diguem, totes les exposicions, perquè moltes d'elles hi havia que encara no estaven vives, no estaven...
Clar.
Per tant, supos que se demanava també una documentació, unes sí, fotografies,
exacte,
un relat... No?
Sí, un dossier complet en la informació suficient per poder fer aquesta selecció amb criteris sòlids i rigorosos. No? A vegades, clar, és difícil que tots els membres del jurat hagin pogut visitar totes les exposicions perquè ni tan sols podíem saber qui se presentaria. No?
Clar,
i a vegades, pues, per circumstàncies vitals, no pots arribar
no
pots a tots els esdeveniments, no?
Cosa demanava.
Sí.
Anem
sí.
a parlar dels finalistes, perquè ara tota casta de projectes i propostes molt, molt diverses. Si voleu, comencem per Biblioteca en Flames, comissionada per Francesco Javeri, amb diferents artistes, en aquest cas Stefano Caligaro, Bartomeu Sastre, Nadot i Enric Ferrés. Mm. La definim en res, en sí. mig minut, si voleu.
Sí, jo voldria apuntar que no ho hem dit, que vam tenir més de 30 projectes es van Exactament. Presentar, que no està malament
sí,
per una primera
també
edició.
També ho tenia apuntat per demanar-vos.
Ah, m'he avançat, perdona.
Sí. No, perfecte.
D'acord, doncs Biblioteca en Flames és un projecte d'en Francesco Guevara superinteressant perquè, per diversos motius. Un d'ells és que va treure l'art dels llocs habituals d'expositius perquè el va dur a dins de biblioteques, no? Llavors va triar un artista per biblioteca i dins d'aquesta biblioteca va intervenir d'alguna forma o una altra, no? Cada un d'una forma diferent. Mm-hmm. Per tant, els usuaris eren uns altres que no els habituals, l'espai era un altre que no era l'habitual, i la forma en què ho va fer no va ser gens invasiva, és a dir, ell no va afegir cap peana, cap res distorsionant, sinó que la gent entrava dintre la biblioteca com sempre,
sí.
i de cop es trobava una paraula lluminosa quan aixecava la mirada, no? És a dir, que superpoètic, superdelicat, molt respectuós amb l'espai, per mi ha estat un projecte...
Intervencions que se van fer a les biblioteques de Joan Alcover, de Ramon Llull i també d'Esmolina. Mm-hmm. Me vaig atrevir amb el nom del segon de la segona proposta.
Mos faràs un favor.
Let's Blick Zur Fordham Abrum. Que me perdonin els oients amb coneixements d'alemany. He fet el que he pogut, però na Montse tenia una traducció ja feta.
Sí, és la última mirada enrere abans de l'abisme.
Que està molt bé, molt, molt poètica també, d'en Pere Butze, i en aquest sí. cas el comissari Estolo Canyelles.
Sí, aquesta exposició es va dur a terme durant la nit de l'art, bueno, es va inaugurar a la nit de l'art de l'any passat. Uh-huh. Com has dit, està comissariat per Antolo Canyelles i és la primera exposició individual de l'artista, d'en Pere Butze. Va reunir més de 15 pintures a l'oli, era una exposició, era una instal·lació, no? Un site específic, això vol dir que va transformar l'espai, estava pensada específicament, no?, per aquell espai, que era l'espai Taca. Uh-huh. I bueno, també nosaltres hem considerat important incloure aquest projecte, no només per la qualitat de la tasca comissarial, no?, en aquest cas d'Antolo Canyelles, sinó també per el tipus d'espai, no?, i per la feina que se va fer en relació amb aquest diàleg que tu comentaves abans, no?, entre s'obre i l'espai, no? I aquesta relació entre l'artista, l'espai, el comissari, no? Mos va semblar semblar molt interessant, a part que Taca ja du molt d'anys fent una feina dins el panorama artístic d'aquí de Mallorca, crec molt interessant.
La tercera seria La gratuïtat és una agressió, Jaume Reus és el comissari i són diferents artistes implicats, no, Montse?
Sí, aquesta és una exposició que res té a veure amb les altres perquè és una exposició històrica.
Clar. De fet, el subtítol de La jove plàstica, la renovació de les arts a Mallorca 1969-1982.
Sí, Jaume Reus és especialista en aquest tema, té bibliografia publicada i coneixia perfectament del que parlava. El que ha fet és recuperar obres i artistes significatius d'aquella època que per algun motiu varen trencar a l'art que es venia fent, i és un art molt reivindicatiu a tots els nivells, amb crítica política, social, etc. La posada en escena va ser interessant i, a més, aquesta exposició anava acompanyada d'unes activitats de mediació que varen procurar que intervinguessin o els artistes o els comissaris o els galeristes, així que varen explicar l'exposició des de primera mà, molt interessant.
Amb les ofrenes d'en Rafa Forteza, amb Esmeralda Gómez, que l'acompanya darrerament com a comissària, diguem, és el duo, no?, que està darrere aquesta proposta.
Sí, en aquest cas el títol és bastant representatiu, no?, del que va ser aquesta exposició, i com has dit, en Esmeralda Gómez, la comissària coneix molt ja l'obra de l'artista, d'en Rafa Forteza, i va ser a l'església del convent de Santa Domingo, a Pollença, no?, i a través de les obres de l'artista, que eren diverses i eren actuals i també, diguéssim, peces històriques, dibuix, escultura, pintura i altres objectes del seu estudi, es va crear com un diàleg gairebé ritual, no?, amb l'espai, no?, amb aquest espai tan espiritual, no?, com és aquest convent.
La van entrevistar fa poc i van repassar també aquesta mostra. Hearth Age, o se podria així, suposo que si està en anglès el Hearth, també la lletra que l'acompanya, de Sílvia Sánchez Montoya, i també un grup d'artistes. Montse.
Sí, va estar una exposició col·lectiva molt interessant, i en aquest projecte particularment també destaquem la feina feta per la comissària, perquè a vegades aquí estem premiant la tasca de la comissària o del comissari, que vol dir que les obres adquireixen un altre significat per la feina, degut a la feina del comissari i de la comissària, no? I en aquest cas va ser així. Va crear una història a partir de petites històries que ens va semblar molt interessant. I, a més, va fer una feina molt, molt propera. Sabeu que allà hi ha residències a la CCA d'Andratx. Va fer una feina molt interessant amb els artistes i el resultat ens va semblar magnífic.
I Naina Pomà, ja parlant de la darrera proposta, també que molt activa darrerament, l'hem entrevistada també aquí a la Viadona, que casa amb una proposta d'Analisa Abraham, que vàrem poder veure al Museu dels Baluarts, me'n record perfectament d'aquesta exposició, ens trobam en la nit, es diu. Com la definiríem?
Sí, supos que Naina Pomà ho ha explicat molt millor que no pas jo, no? Si l'heu tingut fa poc aquí, però és un projecte que de ceràmica, no? Com a mitjà central, i de pintura de paisatge, no? Està inspirada també en aquesta pintura de paisatge, especialment en la representació del cel com a horitzó conceptual, no? I a més, en aquest cas, encara que aquesta exposició es dugui a terme, o s'hagi duit a terme en el Baluard, no?, un museu tan referencial, l'espai d'aquesta sala també té unes característiques molt especials, no?, i també ha hagut una tasca important a l'hora d'enfrontar-se en aquest espai i adaptar-se una mica en tots els sentits.
Des del començament, Montse, que és un concurs, és un premi que mira de visibilitzar, de treure un poquet de les obres, la feina del comissariat, de les comissaris, els comissaris, de destacar aquest treball indispensable. Trobeu que no se valora prou, encara avui? Trobeu que en el món de l'art és, diguem, la part de tot el procés menys visible?
Sí, crec que sí. Per desconeixement, i per això en part estan els premis d'aquí, per donar visibilitat en aquesta feina, per desconeixement, i per lo assenyalats que anem, per les presses que tenim tots, no? A vegades la galeria, les galeries volen fer coses ràpidament, amb els mínims costs possibles, i prescindeixen d'aquesta feina de curatorial, que és molt important, no? Perquè un curador és un que pren cura de qualque cosa perquè surti bé. I, a més, no només hi posa... O sigui, hi posa tots els coneixements d'història de l'art, donem les coses perquè, donar-los significat... I tot aquest contingut és el que fa que arribi a la gent, no? A tothom. I és imprescindible.
Pues ara he de fer una d'aquestes preguntes de periodista que de vegades poden ser incòmodes, però jo me genero curiositat també. Normalment són més difícils els artistes o les artistes o els responsables dels espais, digui-li galerista, digui-li institucions.
Mos poses un compromís,
no?
No, és broma.
Podo dir que depèn del projecte. Que m'imagino que és així, també.
Exacte, depèn del projecte i tal vegada, si els hi demanes a ells, et diran que...
Que els difícils són vosaltres.
Que els difícils són nosaltres, o sigui que...
Clar, a darrere de tots aquests càrrecs hi ha persones, no? Sí. I totes les persones, doncs, n'hi ha de més fàcils, de més difícils... Sí, sí, bueno, sí, pues, sí. Depèn.
I també us vull demanar per el panorama que estem vivint, l'escenari que tenim a nivell artístic a Palma. És veritat que Bull és una ciutat que amb l'horitzó de 2031, però ja abans de saber que entraríem en aquesta cursa, per cert que d'aquí poc sabrem si Palma és finalista amb aquest repte, és veritat que estan passant moltes coses que tenen grans noms darrere, Cabrita Reis, Plensa o Miró, per exemple, i també grans pressupostos en alguns casos, i també grans objectius, com per exemple convertir l'edifici de Gesa en un centre d'art. Com esteu vivint tot aquest moment? Amb il·lusió, amb preocupació per menys si tot això que té lletres majúscules s'ha traslladarà també als artistes, per exemple, que estan començant o que no són tan visibles? No, Sofia me mira com dient un altre compromís que m'acabes de posar.
És que mos estàs posant un poc difícil. No.
Però és que és molt important l'opinió dels comissaris en aquest cas, jo crec, també.
Jo crec que en l'ara...
Clar.
És a dir, jo no sé què passarà demà, no sé què passarà el 2031, no sé què passarà amb Gesa. Hi ha moltes il·lusions, hi ha molta feina a fer, sí, però jo sé el que està passant avui i el que ha estat passant fins ara en els darrers 2 anys, sí. I és que per primera vegada les institucions s'han posat a fer feina juntes, en la mateixa direcció. El nostre col·lectiu, que és sempre precari, estem fent molta feina, a lo millor... Es poden millorar moltes coses, però tots estem fent més o menys feina i tenim l'oportunitat de disfrutar, de gaudir d'exposicions de primer nivell a quasi tots els centres, a Solleric, a Baluart, a Sallonja, no sé si estàs d'acord amb mi, però tots ho diem, de fet, no? Que quina meravella.
Jo, Sofia, te donaré una pista, no una pista, sinó un complement a la resposta... És vera que aquesta pregunta li faig als artistes que no són Cabrita Reis i que no són Julián Opi. I me diuen, està bé, al marge de l'espectacular que pugui ser veure dos caparrós d'emplença a la Jonja, està bé que jo pugui exposar a 300 metres d'aquesta gent, no? Perquè al final són sinergies que van sumant.
Sí, sí, totalment. I coincides amb el que dius tu i també el que està plantejant la Montse. Jo és que potser com a víctima de la meva generació, no? I aquesta precarietat que m'ha tocat viure i que m'ha acompanyat tota la vida, no sol tenir moltes expectatives i
ets un poc més...
Sí, però bueno, és com ho visc, no per res. Sol anar més, com diu una Montse, no? Viure l'ara, el dia a dia, intentar cercar o que arribin projectes interessants, cercar sinergies amb institucions, amb artistes, amb altres agents culturals d'aquí i d'allà, i anar sobre la marxa un poquet a veure què passa, però amb moltes esperances, clar que sí.
I també arribar a Colònia, no? un spin-off, diguem, de l'art colònia original, que supos que també podrà sumar, no?, en aquest sentit.
Sí, és la segona vegada que es fa aquesta fira a Mallorca. La primera ja fa molts anys, no es va continuar, no va tenir continuïtat, veurem aquesta. En qualsevol cas, és això. Jo estic totalment d'acord amb tu, Sofia, jo duc... Soc més vella, tinc més anys, i duc tota la vida dedicant a això, i sempre ha estat precari, però al Manco ara es fan coses, es mouen coses, i per mi això és molt, molt important. Art Colón ja ho veurem, però és veritat, venen moltes galeries de fora, pràcticament totes les d'aquí participen. Jo crec que serà interessant.
Com vos duis amb els crítics? Perquè clar, si és de crítics i de comissaris.
Sí. Bé, mos hem de dur bé, sí, perquè si no tenim un problema. però bueno, l'associació també està per això, no? I de fet en aquest premi que inauguram enguany hi ha també el premi a la crítica, no només el premi als comissariats, no? I ens han arribat un bon grapat de propostes també, encara no s'ha resolt, no? Perquè s'ha de reunir la junta per poder avaluar aquestes propostes, però ja és això, no? Aquest premi també s'ha creat per crear xarxa amb professionals de la crítica de fora, de les Balears, i també per fomentar un poc més la crítica pròpia, no? La que tenim aquí.
Hi ha crítics comissaris, crítiques comissàries? Se dona qualque cas, sí?
Sí.
Sí, perquè sembla coses que no han de ser incompatibles, clar.
Sí, que ens agradaria reforçar, perquè la veritat és que crítica n'hi ha poca aquí a l'illa.
Clar.
Llavors prenem l'exemple i agafem...
I trobeu que és necessària.
Sí, totalment. Sí,
totalment, no?
I tant.
Tenim ja en connexió telefònica, perquè la pròxima convidada, ara farem una pausa i l'entrevistarem, però si la voleu saludar, és que ni més ni manco la flamant guanyadora del Premi Ciutat de Palma d'Arts Visuals. Està Imma Femení escoltant-vos. Imma, tenc dues comissàries aquí a l'estudi. Avui ha estat així, casualitat, perquè en realitat no sabria que me diries que sí a l'entrevista, l'he criat avui de matí. Però na Montse i na Sofia, que són de la CAIP, de l'Associació de Comissàries i Crítiques, estan aquí. Si la voleu.
Enhorabona.
Enhorabona.
Moltes gràcies. Encantada de saludar-vos.
Igualment.
Idò, Imma, repassarem també tot allò que està passant a Palma, a les Illes i també a València, la seva terra, en qüestió d'art. Res, d'aquí un parell de minutes. Moltíssimes gràcies, Sofia i Montse. Llarga vida a l'associació. Que sortigueu d'aquestes ombres i segur que serà així. Moltes gràcies.
Gràcies.
I que vagi amb el concurs de 9 de març, de recordar la gala, se dona a conèixer el de 9 de març.
A la Fundació Miró.
O sigui, haurem d'entrevistar el projecte guanyador i òbviament, a la comissari l'endemà.
Exacte.
Vinga, gràcies.
Adéu, gràcies. Adéu. Les dorades caderas bailando el ombligo luna. Brazos alados, los dedos reptiles, espalda orgullosa, el paso de acero. No pierde el rumbo, el norte va con ella. El norte va con ella.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Vetres Ràdio. Vetres Ràdio és entreteniment. El proper dijous 26 de febrer, de 9:30 a 13:30, no te perdis la quarta fira de l'ocupació del Pla de Mallorca a la sala polivalent d'Esporressà al Gaida. Si estàs a l'atur o cerques una millora laboral, vine a conèixer les ofertes de feina. Podràs gaudir de tallers ben interessants a l'Auditori Pere Capellà. A més, podràs participar en el sorteig de 5 entrades dobles per al Movofest. I si ets una empresa o entitat i cerques personal, inscriu-te a la fira. Troba tota la informació a la web de la Mancomunitat Pla de Mallorca. Aquesta és una acció del programa SOIP Desenvolupament Local. T'esperam!
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara. cada capítol de la radionovel·la du les quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó,
no. En Chanquete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure.
Ara sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, ah no, igual no. Que és meu cap. El meu cap també serà un miadàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.
6 i 33 minuts, continua el programa. Acaba de rebre el Ciutat de Palma d'Arts Visuals, crea des de València, jugant amb la llum, el color, l'observació del món tecnològic que l'envolta, que ens envolta. Avui passa per l'aviador Imma Femenia.
In his autumn for the winter comes man's last mad surge of youth.
What on earth are you talking about?
Imma, com estàs?
Bé, molt bona vesprada.
Estàs què?
Molt bona vesprada.
Ah, bona vesprada. No, t'havia entès desesperada, digues, no pot ser, si no, no hi ha 20 segons d'entrevista.
No, no, no.
He llegit a qualque banda que plegues sobre les 7. No sé si estàs ara a l'estudi o no, si ets a València.
Exacte, estic a l'estudi.
Ah, sí? A punt de plegar, ja. De fet, ja no te tornaràs a posar, no? Ja acabaràs. Ja, per avui ja està, o què?
Sí, sí, ja està. No, no m'he naixit abans esperant la cridar, que... però sí, així n'és.
Mm. Moltes gràcies. Free Fall és la proposta que el jurat ha considerat com a guanyadora, com a millor proposta de ses premis d'art visuals Antoni Gelabert d'enguany. És una peça, la peça C2, si me corregeix si m'equivoco, que pertany a una sèrie. Me parles de l'elaboració, la història que hi ha darrere, que ja ho has dit, ho has explicat, que t'aboren les imatges que s'obtenen a les càmeres de vigilància. Com ha estat el procés?
Claro, pues bueno, el conte. És una sèrie que en veritat vas començar en 2017 i vas començar arrel de que uns anys anterior vaig estar observant molt les càmeres de videovigilància, però en aquest cas les que són públiques, no? Les que podem veure en distintes parts del món i a través de pàgines web. Entonces m'agradava la qualitat en la que en veritat estava una imatge digital representant a temps real, no? I que l'important d'aquestes imatges era representar aquest moment instantani i no la qualitat. I ell buscava que al no haver qualitat sí que hi havia una qualitat plàstica en els colors que s'estava transmitint aquestes imatges, perquè moltes vegades són càmeres de videovigilància que estan a la intempèrie i a vegades pues, estan pues, potser un poc brutes per la pluja o simplement perquè estan... Vamos, i entonces m'agradava ja veure ahí com podia algo que està molt arraigat al nostre temps actual, no? Que és estar hiperconnectat, estar en una hipervigilància, però que en molts moments és més l'important de que s'està gravant i no en quina informació. Clar. I per això sempre m'interessa com transmetre aquest tipus de llenguatge d'una manera més materialitzada. No? En el moment que treballe en l'obra plàstica, el que intento és materialitzar aquests conceptes i per això busco un material que li puga donar conformitat a això. I en aquest cas és un material el més fi possible, que és un PVC transparent, clar, en el que imprimisc aquestes imatges i al final és una recopilació d'imatges d'actiu que me tenere totalment aleatòria i al imprimir-la en un format gran format, pues el que faig és de nou de construir aquesta imatge i fer-la abstracta, no?
Clar, aquí hi ha com a dues idees que suren, diguem, en tot allò que dius, que és que ets una gran observadora, jo crec que per ser artista més ho has de ser, però clar, tot el món tecnològic que precisament habitualment es convida al contrari, a no observar massa, no? I justament sí. Aquest dia estic llegint La Societat del Cansancio de Woo Chun-han, el pensador coreà, i quan... Avui de matí arribava aquesta pàgina, justament, que deia... Bueno, parlava de Nietzsche i després ell mateix assegura, afirma... Aprender a mirar significa hacer que el ojo se acostumbre a la calma, a la paciencia de esperar hasta que las cosas lleguen. Es decir, capacitar al ojo para una atención intensa y contemplativa, para una mirada prolongada i reposada. Com gestiones precisament aquest món tecnològic que ens obliga a anar molt ràpid amb aquesta observació perquè les coses passin?
Bueno, moltes gràcies per aquesta cita que has fet, que és molt bonica i vamos a fer un tour. També l'he llegit molt i també m'ha inspirat molt a tot aquest context, no? I què faig? Pues jo crec que és una de les parts que es distingueix als artistes, no? Jo crec que és la manera més sensible de mirar les coses i per això volem transportar-ho a la part més d'obra artística. I és una qualitat, al final, que tinc i en la que crec que jugo amb ella, perquè moltes vegades el dia a dia ens comporta a que no parem, no? I que l'observació siga d'una altra manera i no la que en veritat és molt més natural, que és la pausada i la calmada. I jo crec que moltes obres faig hincapié en això, no? en que és molt important i l'obra d'art té com aquest poder de poder-ho fer, no? Poder agafar la mirada de l'espectador i intentar que pare un poc.
Clar.
I en aquest cas, en la peça de Frijol, l'he volgut un poquet donar més relevància amb que la peça té una rotació en si mateixa. Roda per si mateixa, rotatiu, en el que és una rotació molt espai, per a que també te faig pensar que està en moviment, algo que per la suposició sempre distinguim molt, que sigui més... més físic, més paralitzat, no?
Tornant un poquet a les càmeres de videovigilància, és habitual que t'inspiris en coses que tens bastant a prop i que l'ull, diguem, de la persona de carrer no s'hi fixa?
Bueno, jo crec que una, lo que t'he comentat, les labors, no, d'un artista sempre d'observar, no? I avui en dia, pues, observar a través d'una pantalla és el nostre dia a dia, no? I molt de... A mi, en veritat, m'agrada i sempre observo molt el que és la colorimetria.
Clar.
I com està com el color que prové de la llum es reflexa en diferents materials, però com aquesta colorimetria també l'han traspassat a un món de les pantalles, no? I com està aquests colors hexadiagonals traduint algo que en veritat ve dels fenòmens naturals. Doncs sempre m'ha agradat. Pues al final el meu dia a dia és, pues, com el de tothom, no? que vegem moltes hores una pantalla. Entonces també observe aquesta pantalla que és brillant i ens transmet lluminositat.
Clar. Has parlat dels colors i m'agradaria demanar-te com treballes els colors. No sé si primer de tot hi ha com un pantone en el teu cap i a partir d'aquí desenvolupes, si els colors depenen sempre de la llum que toca les superfícies, que totes, evidentment, tenen un color, si cada procés és diferent.
Pues jo crec que cada procés és diferent, però sempre faig una selecció, no? Sempre és com que aquesta selecció de cada procés me porto d'una manera molt intuïtiva a que o millor siguin colors que m'atrauen més, que són els que finalment seleccionen els meus arxius per a després materialitzar-los. Y no es que sea una paleta que tenga predeterminada, sino que al final es fragments que vas agafant de colors que al final són els que a mi me transmitixen algo i al transmitir-me algo intente que posar-ho en evidència sobre algun material o sobre alguna instal·lació per a que també ho faci a l'espectador.
Tens materials, diguem, predirectes? T'agrada fer feina amb vinil? T'agrada fer feina amb PVC? T'agrada fer feina amb plàstics? O també depèn un poquet del projecte en concret i allò que te pugui inspirar?
Claro, crec que sí, crec que depèn del projecte, és el que me pot m'inspira, no? I el que més en veritat últimament estic treballant és projectes específics en el que de primera està l'espai i després tinc que pensar en interaccionar en aquest espai, no? En aportar una obra instal·lativa per a aquest espai. I pense molt en com la va a veure l'espectador i per això la matèria va ser totalment condicionada al que aquest espai me dona. Sí que és veritat que sol que utilitzar molts materials que són transparents, translúcids, reflectants, i crec que també és una selecció inconscient, però és una selecció que és molt natural per a poder donar-li corporitat a lo mínim, no? Que vull sempre donar-li cos, que és el color.
M'agrada que parlis de l'espai perquè entrant a la teva pàgina web i fent un poquet de recorregut per els teus treballs, allò que primer m'ha cridat l'atenció en pràcticament totes les fotografies que tens penjades és precisament l'espai, no? I sobretot també com dialoguen aquests espais amb els colors, en la llum. Diguem, i te deman, que quan més neutre és l'espai, més joc te dona.
Jo crec que és possible, sí, és possible. Sempre el cubo blanco sempre és l'espai on algo minimal pot tindre més veu, no?
Sí.
Entonces, en el meu cas, crec que moltes vegades les obres se simplifiquen molt i si l'espai no té una presència molt forta, pues crec que pot ajudar. Sí, jo crec que sempre són els espais que a vegades treballes en més comoditat, però tampoc tindria que ser així, però són els més eficaç, no? Pot ser.
Clar. Quins referents o en quins referents et reconeixes a l'hora de...
Uau, pues... En veritat, les referents han anat evolucionant al llarg del temps, però també al llarg dels mesos. Perquè ja no és com que crec que mensualment estic com que canviant de referents, i no simplement referents artístics, sinó també referents que vinguen directament de fenòmens de la climatologia, o també referents que venen de la física, o crec que cada moment és el que em porta un poc a estar observant i fixant-me més en una referència, no? Perquè sí que és veritat que per la intuïció tu inicies algun tipus de projecte des de zero, però sempre hi ha hagut algun input, no?, que t'ha fet has començat aquest camí. I a vegades quan reflexiones posteriorment el dones compte per què vas iniciar aquest camí, entonces el dones compte que és un referent molt important, no? Però a vegades és inconscient també.
Sí, no? I a vegades te dones compte una vegada que ja has fet la intervenció, no? I dius, ostres...
Sí, perquè a vegades quan estàs produint-la, no, en veritat tu mateixa estàs encara desenvolupant-la, perquè la tens en la ment però encara no està materialitzada. Entonces, quan l'acabes de materialitzar i després veus com interactua el visitant i els espectadors, ahí és quan te dones compte i dius, vale, ara entenc per què vaig començar tot això, no? I entenc, i venen aquestes referències, i sí.
Mm. Mm-hmm. Has parlat, o has dit abans, que també te llegeixes a Chulhan. No sé si també la filosofia, el cinema, el teatre te pot inspirar en un moment determinat, si ets multidisciplinar en aquest sentit, si apel·lam a les fonts, no té per què ser artista aquesta font, si te nodreixes d'altres disciplines, també.
Sí, principalment crec que diferent... no sé, crec que en veritat en tot moment estic aprenent diferents maneres de metodologia que faig, no? Mm. Però sí que és veritat que vas descrivint-la i sí que en el moment que inicies un projecte des de zero, no? Des de que no n'hi ha ningú, que encara no n'hi ha procés, que és concepte, sí que me base molt en lectures, en articles, moltes vegades i últimament estic fent molta referència a articles de periòdics que potser l'ha escrit un físic, no? O el guanyador del Nobel de no sé què, o tot això. Últimament, el que llisca en el periòdic me porta moltes referències, però sí que és veritat que en l'inici de la meva carrera em vaig fer una base molt, molt forta en la part d'ensaios i que ara mateix no m'estic apoyant tant d'ells. I m'estic nutrint més d'articles de periòdic i de, últimament també d'algo d'autobiografies d'artistes i tot això actualment, saps? Però bueno, jo crec que cada moment te porta les coses, sí.
Necessites la solitud per fer feina ja al teu estudi? O...
En el moment de conceptualitzar, sí. En el moment del procés, no. En el moment del procés necessite l'ajuda sempre d'algú, però és un moment molt més actiu i sí que necessite aquesta ajuda simplement per a mobilitzar, per a fer proves, per a que tantes proves fotogràfiques com proves de moure material o de lo que sigui. Però en el moment de conceptualitzar, que són els moments que vamos, per a mi són un luxe quan tens aquest temps, per a mi és molt solitari, sí.
Has esposat, me corregeix si m'equivoc, bueno, a l'Ivam, a Nives i Manco, al Mas Estrella de Madrid, a Suïssa, a Itàlia, a Milà, per exemple, que suposa un Ciutat de Palma, que Pintura és un premi que dins l'estat espanyol potser no siguin dels més coneguts, però que
sí. Sí, té molt reconeixement i per això era un dels meus objectius, no? Que suposa, uau, la veritat és que quan em vaig seleccionar ja era com de... ja em va suposar estar molt contenta, no? I ja ella no pensava que poguera ser guanyadora, ja pensava que, vale, m'han seleccionat. I el ser guanyadora és com... pues un orgull, no? És un orgull, una satisfacció i un reconeixement i agrair molt, no? A l'Ajuntament de Palma per el premi tan consolidat que tenen, saps? I poder formar part de el nom de guanyadors és com esperar sempre, no? Entonces com que estic molt contenta i damunt l'obra que és.
Sí, se te va notar també quan vas agrair el premi i jo crec, parlant amb gent que en el món de la cultura evidentment molta gent de l'univers artístic estaven com molt satisfets, no? de que el jurat hagués triat la teva proposta, sí. No? Ja parlàvem amb David Barro, per exemple, director del Baluari, estava com orgullós, no? També
del premi per tu. M'alegre tot, m'alegre total, però que és que era també molt difícil perquè això, quan em van seleccionar, jo ni vaig pensar que anava a ser la guanyadora perquè és que els companys tenien una qualitat, no? Sí. I sabia quina obra havien presentat que no vaig valorar de dir, vale, jo puc ser o vaig a ser o puc ser o no. No, no ho vaig tenir pensat.
I de l'obra d'anima femenina Freefall i la de totes els finalistes i les finalistes de la ciutat de Palma d'Arts Visuals, Antonio Gelabert, se poden veure en el Casal de Solleri, que està allà exposades. La veritat és que és un goig. Vaig tenir l'oportunitat després dels premis de passar i enhorabona. Supos que has estat en diverses coses a la vegada, no? Que no ben bé has acabat un projecte i ja estàs pensant en altres.
Exacte, sí, jo crec que entre ja estem i a vegades és sola pen i sí, i està bé, perquè una te porta un altre. Sí.
Ima Femenina, enhorabona, moltes gràcies per estar amb
nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per la cridada i per tenir-me aquest temps ahir amb vosaltres.
Gràcies.
Adéu.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Vetres Ràdio.
I Vetres Ràdio és formació.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donam una mà a Abaimar.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito se ha muert. Changuito.
Perdó, no,
en Chanquete, pobre Chanquito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, igual no, que el meu cap. El meu cap també s'anomia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que
fort. Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous, entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
I amb tu, que s'ha acompanyat durant... gairebé 500 programes, Mònica Borràs. Estem a 5, eh?
Exacte.
Per això, ara darrerament, cada dia deim 495. Home, és una xifra molt rodona,
sí,
no?
Per
compartir amb els oients.
Ja hem entrat en el nostre tercer any, i volies o no, dilluns a divendres, qualque especial que hem fet en dissabte per la nit de l'art. I bé, i per acabar, avui escoltarem música. Avui volem escoltar una banda molt jove.
Pensaves que m'aguantaria 500 programes?
Sí. Home, s'aguantarà molt més.
Acabarem amb música, sí, senyor. Una banda jove que es diu La Plaza, no?
Se diuen La Plaza. La meitat estan estudiant a fora, però tornen aviat. De fet, ja els han demanat si volen venir un divendres a fer un acústic. Dia 20 de febrer publiquen una nova cançó, però avui escoltarem aquesta primera, que a més mos presenta en Diego.
Res, lo primer, donar-vos les gràcies. Nosaltres som La Plaza, un grup compost per en Toni, que toca el baix, en Tomeu, que toca la bateria, en Diego, que toca la guitarra, i jo, que cant. I res, dir-vos que aquest Nadal hem gravat el nostre primer EP. Ara ha sortit el primer single, que se nom Sinvergüenza. D'aquí una setmaneta sortirà el pròxim, que se diu Joder, no sabia. I res, ara mateix escoltareu el nostre primer single. L'hem gravat amb en Juanjo, de Ecstasy Productions, i res, espero que vos agradi molt. Moltes gràcies.
Sinvergüenza, el dio el tema de la plaça amb el qual acabam. Per avui ja sabeu que en 3 minutets a les 7 arriba Naino Sureda i tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Arriben les notícies i que l'avió torna demà a les 6. Vagi bé. Ara que la vida era un desastre, ja no és un desastre quan estàs. Ara que parece que el sol sale i són tus ojos el reflejo del mar. Ahora que te veo en los cristales, en los vasos vacíos de aquel bar. Ahora que te tengo aquí delante, el sinvergüenza no sabe actuar. Lo que tú quieres conseguir, que te te preocupes que lo haré, me vale con un día a tu lado. Porque ahora que estamos a solas, te sale esa risa de que sabes qué va a pasar. Y ahora tus besos son drogas.